Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia. Amb Marta Grau.
Són les 11:05 minuts. Continuem en directe aquí a IB3 Ràdio, també a IB3 Televisió. Seguim repassant l'actualitat i sobretot recuperant aquesta notícia que sempre ens cridava l'atenció a les 9 i que repetim a partir de les 11. S'incorpora Rafa als comandaments tècnics i recordam, per si qualcú s'incorpora en aquests moments, que ha hagut una conversa que ens ha cridat molt l'atenció. Una trobada entre el rei Carles III d'Anglaterra i el cantant Rod Stewart, companys.
Així és, aquest cantant britànic ha protagonitzat una de les imatges més comentades de les darreres hores al Royaume Unit, al Regne Unit, United Kingdom. Durant un acte solidari celebrat al Royal Albert Hall de Londres, Rod Stewart va felicitar el rei Carles III per la seva recent visita oficial als Estats Units i ho va fer amb unes paraules molt directes dirigides, Joana, a Donald Trump.
Sí, segons diversos mitjans britànics, el músic va dir al monarca, a Carles III, que havia estat magnífic i que havia posat aquella canalla al seu lloc, o aquell canalla en singular, en referència al president nord-americà. L'escena es va produir en un ambient distès durant la celebració dels 50 anys de la Fundació Benèfica King's Trust. Les càmeres, ja ho veus en pantalla i ho explicant també pels oients, que varen captar el moment en què Carles III somriu, fa una rieta, davant del comentari que li feia Rob Stewart, mentre altres convidats també reaccionaven una mica amb rialles.
La visita del rei als Estats Units havia generat expectació per les diferències polítiques entre Londres i Washington en qüestions com l'OTAN, Ucraïna o el canvi climàtic. Rod Stewart, que anys enrere, on de dia havia mantingut molt bona relació amb Donald Trump, s'ha mostrat molt crític ara amb el president dels Estats Units. No sé com valorau aquesta arenga, podríem dir, de Rod Stewart, el rei Carles III d'Anglaterra.
M'encanta poder repetir les imatges, perquè cada vegada que les analitzes pots treure...
Sí. Més...
Molt... Tornarà a fer body shaming o no?
No, ets molt de segon visionat.
No era body shaming exactament el que he fet a les 9, però simplement m'ha sorprès lo jove, deia abans, que se mantenia Rod Stewart i no Ronnie Wood dels Rolling Stones, que és vera que se li veu que li han passat més els
que
anys.
Que has donat a entendre que era un cromo.
No.
A les 9 des de matí és allò que tots hem interpretat.
Ni molt manco.
És vera que, més enllà de si està més major, si no, si tu de... Si
és que sembla que no li han passat els anys.
Però és que jo crec que en Rod Stewart també és que té aquest pèl, aquest pelazo que diríem,
sí,
que també l'acompanya molt.
I de bona qualitat.
I de bona qualitat, i clar, per contra l'altre té una mica el pèl més... El pèl fa molt.
És que un pèl de qualitat és com...
Sempre ho xerram.
És que, pobre home, el Roli... És que ara m'ho
va molt despentinat en Ronnie Wood, també.
No és que vagi despentinat, estimada, és que només té front. I clar, contra això costa molt lluitar-hi. I
també
clar,
va
tenir... Estàs de vora en Rod Stewart,
una mica de front, una
que apareix sa mà d'encesa, que va il·luminar Ramon Llull,
dit...
i vulguis que no, disculpau, a mi, com a que m'acosta.
Petit parèntesi, m'ho donau un toc de que no faci jo body shaming, i ara vos esteu estenent, no?, analitzant fil per ran dels looks dels dos, i sobretot el de Ronnie Wood. Perdó, també en el cas de Ronnie Wood, el que passa quan una persona ja és més major és que tenyir-se te fa major, te fa major. I sobretot si utilitzes aquesta xocolata que se posen els senyors majors. Espera, jo faria una crida als senyors majors part, que no se posin aquesta tonalitat
cafè. Si ja que m'han desbutzat, aquest pobre home, t'he de dir que no pots dur una camia oberta en Somariolo de Vall. Perquè vulguis que no, és que Parés, que ara mateix venia de Repollis Clata Sants, ha dit, ai, que arribi tard a la meva trobada amb el rei Carles. En canvi, ho compares amb en Rod Stewart, que t'agradarà més o manco, però va molt més elegant.
Bé, sí, no? Com sigui, a mi m'ha encantat aquest coverbo de aquest moment, no? Aquesta trobada de dir-li, escolta, que jo vaig veure en Trump i, vull dir, li vaig pegar un tot d'atenció perquè, bé, ja sabem com és en Trump, ja comentàvem també en el començament del programa que moltes vegades l'educació d'en Trump brilla per la seva absència, i aquesta rialeta de Carles III vol ser una mica, Xisco deia que ell vol ser rei de tots, però aquesta rialeta no és neutral. Aquesta rialeta no és
complicitat.
És una rialeta còmplice, però també vos dic, no vos ha passat mai que qualcú davant vosaltres critica qualcú que coneixeu i te surt més a compte fer mitja rialeta que posar-te allà a dir no hem de criticar, hem de ser éssers de llum, etcètera, etcètera. Clar, el rei deu estar parlant amb tothom, si tothom que critica ell ha de fer de rei, també arriba un moment que t'ha de fer
una mica
de
peresa. Home, jo defens que s'ha de posar la gent en el seu lloc i si te critiquen un amic dir, mira, doncs no estic d'acord, no? Que tampoc estaria malament manifestar-se i si ser un ésser de llum quan te critiquen en els teus... al teu voltant, no? És vera, te du menys problemes, te du manco problemes, no dir res.
Marta Grau, però la propera vegada que te critiquin davant jo, que sol passar sovint, utilitzaré el teu sistema. I diré, a Marta no me la toca ningú.
Exactament, ja per què no? Sí, sí.
Quedau avisats.
Jo soc partidària de fer-ho.
Però és que amb això també podríem obrir un altre debat, i és que per ventura una persona que no li cau bé en Xis com me cau bé a mi, ja, i no, perquè també serem amics, jo he d'anar en contra d'aquella persona.
Jo ho duc fatal,
Ho duc fatal, o sigui, sí.
A mi m'encantaria que els meus enemics, que en tenen pocs, fossin els enemics de tothom.
Jo també crec que estic un pot d'acord amb tu.
Però després, evidentment, has de fer aquest procés com a de reflexionar i dir, no pot ser que qualcú que tu t'aquegui malament hagi de ser farest per tothom. I això també passaria en ses ets parelles i en ses ets amants. Que lo millor en tu, qualcú amb horitzontal, devia tenir un mal dia i consideres que no paga la pena repetir, i per una altra persona ets la salvació.
Escolta,
que
molt basta de
tot
poble,
obrir
melons. També
no,
debats,
ho he pensat avui de matí, quan parlàvem de criticar o no criticar, però sempre som es dolent de sa pel·lícula de qualcú. Per molt bones persones que sigueu...
Tu i tothom.
No, sí, però que a vegades...
Exacte. No podem agradar a tothom.
Fins i tot la Mare Teresa de Calcuta devia ser el personatge dolent de la pel·lícula de qualcú.
Perquè per molt que ho intentis... I més val acceptar-ho. Sí. Perquè també te fa més lliure, no estàs tan pendent, ets més feliç. Sí, té moltes avantatges. Per cert, el que deia abans d'aquest segon debat que fèiem i que recuperam a les 11, perquè el primer l'encetam a les 9, però si qualcú no ho sap i ho s'incorpora...
I ens queda curt. I hem d'ampliar horitzons.
És que Rod Stewart li fa un gest de victòria. Li fa com a molt bé, en ses mans, no? Així, com dir, això ho has clavat, no? I m'ha fet gràcia, no? A través de l'anàlisi d'aquestes imatges per segona vegada se poden interpretar més encara els gestos. Molt expressiu en Rod Stewart, el rei en el seu puesto, i la complicitat de Ronnie Wood. Abans deia en Xisco que ell tenia un percentatge de xafardeig que està a prop del 90%, molt alt.
Jo soc un xafarder a un 89%.
A un 89, ara fins i tot és més concret. Però no m'ha arribat a respondre el Joan Amaroto quin era el seu percentatge.
El meu.
Exacte.
Tu has dit 89, el meu 88 i mig.
T'anava a dir...
Tajo parejo, diríem.
Anem una mica...
Som tàndem amb això.
Seria molt políticament incorrecte dir que crec que sóc més xafardera ara que vos conec?
Perdona?
O que duim uns anys plegats?
Hem despertat la teva ànima xafardera.
No. Això, i m'encanta citar-lo perquè crec que és un conte que s'entén perfectament, això és com el dinosaure de Monterosso. Quan vares despertar, el dinosaure ja era allà. Tu eres una xafardera, el que no havies trobat, els teus còmplices. Però ara que has trobat el teu equip, estimada, tu ja venies així de fàbrica.
Això diu molt,
no? Me sap molt de greu.
Això diu molt de ser aquí.
En tot cas, era un dels debats que estàvem avui, o que teníem present, i que mos ha cridat l'atenció, i per això ho volien compartir amb vosaltres, però també volen compartir altres notícies. I aquestes són molt positives. Mireu, la plataforma del voluntariat de les Illes Balears celebra enguany 2 dècades de feina en xarxa amb unes xifres que reflecteixen el creixement, per això vos deia que són xifres positives, i la consolidació del voluntariat aquí a les nostres illes.
De fet, l'any passat, prop de 10.000 persones voluntàries varen participar en més de 150 programes impulsats per les 55 entitats membres. Una tasca que arriba a àmbits tan diversos com la lluita contra la soledat, la protecció del medi ambient o l'acompanyament a les persones vulnerables.
I coincidint amb aquest 20è aniversari, la plataforma ja ha presentat la tercera setmana del voluntariat, que se celebrarà a partir de dia 18 i fins dia 23 de maig, amb activitats obertes a tothom, a tota la ciutadania, i en què parlaran dels seus reptes de futur, que passen per adaptar-se a noves formes o maneres de participació, incrementar aquest voluntariat, aquest volum de voluntariat jove, i reforçar també la resposta davant emergències i, Marta, canvi climàtic també.
Per poder parlar de tot plegat, avui ens acompanya Marga Gaià, directora de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears. Marga, bon dia.
Bon dia.
Ara ho dèiem, què suposen aquests 20 anys de la plataforma de voluntariat aquí a les nostres illes? Com poden fer la valoració de totes d'aquestes 2 dècades?
Bé, com vàrem dir, és unes 2 dècades de feina i de consolidació, d'anar picant portes i d'anar fent pedagogia sobre el voluntariat i la importància del compromís que requereix que qualsevol persona decideixi donar el seu temps, que és el més important que tenim, per millorar la qualitat de vida, millorar el nostre medi ambient, la nostra cultura o qualsevol dels àmbits del voluntariat.
I dins de tot això, quin percentatge de joves teniu que s'hagin adherit o que s'hagin sumat a fer voluntariat? Perquè, evidentment, sabem que hi ha gent de tota edat i de tota casta, però joves, vosaltres voleu que hi siguin més presents. És perquè també trobeu que se va incrementant la seva presència mica en mica, o perquè no? Perquè trobeu que hi haurien de ser i no hi són tant com voldríeu?
Bueno, sempre dèiem que els joves han d'estar on ells en vulguin, com qualsevol persona voluntària, és el més important. Els joves s'han de dir que les entitats de plataforma, un de 9-60%, poden dir un 20% de les persones voluntàries són joves. Vale? Que en voldríem més? Sí, tothom voldria més. Que hem de fer coses perquè la gent conegui, sí, que estem fent feina i és un dels reptes perquè les persones joves s'incorporin a les entitats, sí. I com ho fem? Pues tocant portes en els centres educatius, innovant en programes d'aprenentatge i servei, donant a conèixer tot el seguit d'oportunitats que dona el voluntariat, com a creixement de persona, com a les capacitats i els valors que fomenta i que tu, com a persona que estàs començant un nou camí, penseu que les persones voluntàries poden ser a partir de 14 anys, que ja tenen una sèrie de consciències, inquietuds, no vaig aquí perquè sa mama o es papa m'apunten, sinó perquè jo tenc una motivació, i això és el més important.
Fer-se voluntari també és un tema que arriba en s'edat o en sa presa de consciència? Ara tu deies, quan ja tens diferents inquietuds, saps en quins camps vols adreçar aquest temps que vols cedir per millorar una mica el món. Hem hagut de passar per certes experiències per entendre sa necessitat del voluntariat. Haver format part de qualque servei que oferiu també fa que anessin nous voluntaris. Quan tu has necessitat ajuda a un hospital, en el camp, quan cal replegar fents perquè la gent el deixa tirat arreu. Quan tu ho has tocat en ses mans és quan t'entren més ganes de ser voluntari?
Sí, sempre deien que sembrar llavoretes en l'etapa educativa és el que fa de futurs voluntaris. Per això insistim tant en anar als centres educatius i sensibilitzar sobre què és voluntariat, què és solidaritat. Ara han començat unes sessions a primària i la paraula voluntariat no. I saben que és ajudar, que és, hem d'adaptar-nos a cada edat. I en aquestes dues coses que tu deies, d'haver passat una època, haver passat, també li han d'afegir que és un cicle vital. Tu, a lo millor, amb 40 anys, tens 2 fills, una feina, has de cuidar els teus pares i no tens temps. I recordem que el voluntariat es dona temps. I tu pots voler fer, però és que no en tens. I a lo millor, 55 anys prejubilat, tens tot el temps del món. i pots ajudar, potser encara no tens nets. Cada persona és un món i en el món del voluntariat hem d'estar conscient que hi ha diferents cicles dels moments vitals de les persones que hi ha més voluntariat i no. A lo millor quan nosaltres érem joves era molt habitual els monitors de temps lliure estar divendres, dissabte, diumenge, però és que ara és d'universitaris, era quan estàvem estudiant a la universitat, que si no anaves no passava res, que te podies organitzar millor. Ara tenen una càrrega de feina que potser no tenen aquest temps i han de prioritzar.
El voluntariat canvia la vida de les persones, perquè, en certa manera, i és veritat, i això és una realitat, les administracions no poden arribar a tot, no hi ha recursos, no hi ha personal, hi ha moltes parts que quedarien sense cobrir i que gràcies al voluntariat, sobretot les parts també d'acompanyament, això quedaria totalment descobert. No seria... O sigui, jo crec que és una afirmació molt important dir que sí, que el voluntariat canvia la vida de les persones. Per què?
Perquè te posa a l'altra banda. Te posa... te crea uns valors d'empatia, de ser capaç de... O veure que amb la teva petita ajuda has canviat el que tens més a prop o el que tu has decidit. L'important del voluntariat és decidir on tu vols col·laborar. I donar el teu compromís i el teu temps per canviar allò que has vist, i no perquè les administracions no donin, sinó perquè creiem que com a ciutadans hem de donar resposta a nosaltres mateixos, ciutadania organitzada, el voluntariat, ho volem canviar i demostrar que nosaltres ho podem fer.
Posem un exemple, Marga, perquè a vegades quan focalitzam o quan posem cara i ulls, no?, algun cas recent de voluntariat d'una persona a qui el voluntariat li ha canviat la vida, tant el qui fa voluntariat com el qui rep. Algun cas recent dins tota la teva trajectòria, segur que tens algun que t'ha arribat, no?, i d'aquests que no pots oblidar.
Pues ara estem preparant l'acte dels 20 anys de plataforma i hem comptat amb els voluntaris de joves. Han demanat a les entitats que tinguin voluntaris joves qui vulgui ajudar-nos a muntar l'acte. I una de les joves voluntàries és una lota que ha arribat a Espanya fa 5 o 6 anys. No ha nascut aquí, però sí que ha tingut la seva trajectòria educativa gairebé tot aquí. I diu, jo des de que faig voluntariat tinc més amics.
És una manera d'integrar-se, també,
entenc,
no?
Entenc més coses. Jo crec que és important, també, no és el temps que hi dona o el que pugui ajudar a l'entitat o si està fent un voluntariat, sinó que ella mateixa tenc xarxa. I l'importància de tenir una xarxa també és el que dona el voluntariat. I crec que aquestes coses que no se veuen, però que cada persona que col·labora amb una entitat va rebent. No m'agrada gaire la frase aquesta que molts diuen de te dona més de lo que tu dones, però que no, tu aprens, reps, però és certa. No m'agrada la frase, però és certa, he de donar-se raó. No sé com lluitar contra aquesta contradicció. Però no te dona amb espècie, sinó amb aquesta lota mos deia és que jo ara me sent bé i vull ajudar a muntar aquest acte i ha tingut idees i per què no fem això? I aquesta també li ha donat autonomia, capacitat de decidir, d'aportar. I això és el que cada persona de manera individual ha de fer.
Una manera, no?, d'integrar-se, de participar, de fer xarxa, que també està molt bé. Parlàvem de joves, però també és cert que el perfil majoritari de voluntaris són dones. És un perfil bastant feminitzat. Costa encara incorporar homes o és perquè les dones tenen, no sé si dir, més consciència, estan més implicades? Quina seria la lectura que em fas d'això?
La lectura és que molt del voluntariat és de cures i les dones tradicionalment estem més vinculades a les cures. Però sí que és cert i molt sorprèn, per exemple, que comença a haver dones en el tema de protecció civil. Abans, si ho veus, si tancaus els ulls i mirau fotos de protecció civil, tot eren homes. Comença a haver qualque dona. També ho hem de mirar al revés, perquè no hi ha dones en el tema d'emergències. La nostra capacitat d'organització també és bona. Hem de mirar les dues lectures, perquè no hi ha homes tant en el social i perquè no hi ha dones en les emergències.
Caldria fer una revisió també d'aquest aspecte. Som en conversa amb Marta Gueà, ella és directora de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears. Ha vengut avui a celebrar que ja fa 20 anys d'aquesta plataforma i precisament parlàvem de reptes de futur, parlàvem molt ara de noves formes de participació més flexibles. Com ha canviat amb aquests anys la manera de fer voluntariat?
Sí, ens trobàvem que el voluntariat tradicional és Pues posarem una altra vegada l'exemple dels monitors. Monitors que quedaven els dijous durant tot el seu 2-3 anys que era el seu compromís, els dijous per preparar, els dissabte per anar amb els infants a l'esplai o en l'agrupament, i els diumenges per fer. Ara no. Ara lo millor els joves participen un dia, lo dan todo, però és un dia, i aquesta participació no és ni més bona ni més dolenta, és diferent. I les entitats, doncs, haurà programes que aquesta participació puntual d'un dia no anirà bé, perquè imagina que tu estàs fent un programa d'acompanyament a persones majors o infants, i no pot cada dia crear un vincle amb una persona que va passant allà com a qui passa pel bord, no. Quan hi ha persones, és algo més puntual. Ara, per anar a fer una neteja a una platja, per anar a mirar tot el tema de microplàstics, pues un dia se'n necessiten 1.000 voluntaris i són capaços de tenir aquesta participació puntual d'un dia, i és tan bona com la de cada setmana, però és diferent.
Tot suma.
És tot, a dir, suma. Tot, tot suma.
Tot suma. També el secret del voluntariat et sabràs adaptar a aquestes noves necessitats. També parlaves de que abans els universitaris, per exemple, podien no anar a classe o se podien muntar sessió de manera, cosa que ara no passa. També tots hem entrat dins aquesta rutina en què tothom està molt ocupat, com si tothom tingués l'agenda d'en Sarkozy. I sempre per el mateix exemple, en Sarkozy va ser president de França i va tenir temps d'enamorar Carla Bruni. Per tant, el temps se pot trobar en funció d'allò que tu vulguis fer, però ara mos costa molt trobar temps. És a dir, tenir una hora, dues, tres en la setmana per poder dedicar una cosa en concret que no formi part de la família, de la feina o de la intendència rutinària de la nostra vida, és molt complicat. Suposo que això també és un dels grans reptes que teniu com a plataforma.
Sí, te comentava que el temps és el més preiat que tenim, és el més important, i el voluntariat es dona a aquest temps. Tothom té les agendes. Ara, si mires la gent que vol participar a la diada de dia 23, és que no sé si podré, és que tal, però bueno, és anar a passar-nos-ho bé, no t'estressis, hem de prioritzar, i a lo millor no podem arribar a tot.
Marta, anava a dir m'emboat perquè abans mos hem emboat. Marga, abans d'acabar la tercera setmana de voluntariat, arriba amb moltes activitats, serà la setmana que ve, de dia 18 a dia 23, una bona manera sí, per captar gent, per sumar més persones, que mos pots destacar, i sobretot quin és l'objectiu principal, no? Amb aquesta setmana oberta a tothom.
L'objectiu principal és clar, que la gent conegui el voluntariat i que s'acosti a les entitats de voluntariat. L'activitat que comença dia 18 i acaba dia 21 és un World Tour, que si mireu hem utilitzat, és el segon any que ho fem, i el que és que cada persona pugui muntar-se la seva ruta i conèixer les entitats que li interessin. Entrant a la nostra plana web pots mirar que cada dia hi ha diferents entitats que obrin les seves portes i tu t'inscrius i dius, pues avui aniré a la 11, demà aniré a Càritas i passat demà aniré a Fama, i tu t'inscrius. I és una manera de... les entitats estan allà i tu puguis veure de primera mà
què pots
fer tu amb elles.
Estic segura que moltes persones que ens escolten i que tal vegada s'ho havien plantejat, no?, fer-ho alguna vegada, i doncs mira, aquesta pot ser una molt bona oportunitat. Dues dècades de feina en xarxa, enhorabona, i per molt de més temps de feina d'aquestes característiques, de feina caracteritzada precisament per aquesta empatia a la que feien referència. Marga Gaià, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Uns consells i parlem d'altres qüestions tot d'una.
IB3 Ràdio és informació.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo. A IB3 Radio tú tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
És lo que a todos nos ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30, viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontra asegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I depenen...
IB3 Ràdio és memòria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
S'acosten les proves de la Pau, també s'acosten els nervis, la tensió, però també un tema nou sobre la taula.
Així és, Marta, perquè la Conselleria d'Educació i Universitats està estudiant blindar la selectivitat de la intel·ligència artificial per evitar que els alumnes copiïn. Si bé encara no està decidit, sí s'està perfilant la idea de fer servir detectors de freqüència per evitar que els alumnes, puguin copiar.
Són, sens dubte, mesures molt sofisticades, però una realitat també adaptada en els nous temps, no? Perquè la intel·ligència artificial no deixa de ser una realitat. Avui volem analitzar aquesta qüestió des de diferent punt de vista, en diferents veus, expertes i que coneixen bé el tema. D'entrada, saludem Miquel Àngel Guerrero, director de FAPA Mallorca. Molt bon dia, Miquel Àngel, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
Gràcies per contestar i d'alguna manera passar avui per el programa El Dia. Enteneu la preocupació de la universitat davant l'ús de la intel·ligència artificial, davant aquest repte que són aquestes proves de la Pau?
Clar, és evident que com han anat, com va evolucionant totes aquestes possibles estratègies per copiar, pues que el professorat i la universitat en aquest cas hagi d'articular noves mesures, no? I evidentment la intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se i s'ha d'actuar perquè no ens pugui distorsionar un resultat d'unes proves tan importants.
I les famílies, Miquel Àngel, veuríeu bé mesures més estrictes com, ara ho comentàvem, inhibidors de freqüència, controls de dispositius o vigilància reforçada en aquestes proves de la Pau?
Mira, a les famílies el que ens preocupa és com aprenen els al·lots. Evidentment, la universitat haurà d'aplicar les mesures que consideri suficients i proporcionals perquè no se pugui copiar, no se puguin falsejar resultats. Però per nosaltres el que ens preocupa és que si aquests al·lots se plantegen copiar amb aquesta utilitzant-se intel·ligència artificial, hauran estat fent el mateix durant el seu batxillerat, no?
Clar.
Per tant, el que ens preocupa és com estan avaluant realment els alumnes i llavors si el sistema educatiu serà capaç d'adaptar-se a poder avaluar els resultats i els aprenentatges i les competències que han d'adquirir els alumnats amb altres mesures que no sigui tan bo de fer accedir a la intel·ligència artificial. Perquè si no, en el final, tant si copien o no copien, el que ens importa és que els al·lots adquirisquin aquestes competències. Mm-hmm. Ara estem en la Pau, però això ens passarà a qualsevol altra assignatura.
Clar, i tu què creus, Miquel Àngel, que els alumnes tenen més tentacions de copiar o que ho tenen més fàcil ara copiar, tenen més eines? Què penses que està passant? Perquè, evidentment, ho dèiem, la intel·ligència artificial és una realitat, però és vera que si a la Pau copien és perquè durant molt de temps ja van estar fent, no?
Exacte. Ja no és que copiïn, perquè durant tot el curs el Corán ha estat utilitzant intel·ligència artificial per fer les seves tasques, i el que han de tenir, el que ens haurien d'assegurar si l'utilitzen per millorar el seu aprenentatge, no per substituir el seu aprenentatge. Perquè sabem que avui en dia amb intel·ligència artificial pots fer treballs que són difícilment detectables com un artifici. Per tant, a vegades treballa en si mateix, no sigui la mesura que ens permeti avaluar si aquella persona està adquirint aquestes competències. Jo poso com un exemple, perquè és un tema complex, que nosaltres no tenim la solució, però sí que veiem que hi ha un problema que cal reaccionar. Si avui en dia entregar una feina no ens permet avaluar o saber si allò representa l'aprenentatge de l'alumne, pues allò no és una manera d'avaluar, no importa que m'entregui una feina ja. Hem de cercar altres maneres de saber si realment estan adquirint aquests coneixements, que ara serà la pau, però al final el que volem que siguin ciutadans competents, crítics, i que sàpiguen desenvolupar-se en el món adult. I per això estan tant d'anys en el sistema educatiu.
Clar, Miquel Àngel, tu ara parlaves que les PAU no són més que el final del camí educatiu d'aquests joves, que si han utilitzat la intel·ligència artificial durant el curs és allà on s'hauria de posar mà de metge, però creus que els professors tenen prou formació per detectar treballs o conductes vinculades a la intel·ligència artificial? Perquè de cada vegada costa més escatir si un treball està fet amb IA o no.
Efectivament, ningú té la capacitació per utilitzar la intel·ligència artificial d'aquesta manera i detectar-la. Ni el professorat ni ningú, perquè això ha vengut amb una velocitat tan grossa i amb un perfeccionament tan ràpid que no ens ha donat temps. Clar. Però ens hem de posar. I jo em consta que, evidentment, el professorat està intentant adaptar-se. No vull dir que no ho faci ni molt manco. Però això és una realitat. I la tecnologia va molt més ràpida que canvis normatius i que adaptacions professionals moltes vegades. Però no podem badar. No. Perquè està en joc el futur de l'educació de tots lots.
I tant. I les notes també ens donaran alguna pista, no? Si realment les estadístiques confirmen que hi ha una davallada de notes a la PAU, per exemple, no? O sigui que això també serà interessant. Miquel Àngel Guerrero, des de FAPA, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Sobre això de les notes, és una coseta. Hi ha hagut un institut que ha retirat el Chromebook perquè ha vist que hi havia hagut una pujada de notes no justificada.
Clar.
I això indicava que estaven utilitzant els Chromebooks i la intel·ligència artificial.
Sí.
Per tant, aquelles notes, si no reflecteixen l'assoliment de competències, no serveixen.
No, són una pista, sens dubte. Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel.
Molt bé, a vosaltres, bon
dia.
De
totes maneres, Xisco, jo estic al·lucinada amb la tecnologia. O sigui, els mecanismes que poden arribar a utilitzar escapen del nostre control, sens dubte.
Ho dèiem, volíem parlar amb veus autoritzades i per saber si és possible fer servir la intel·ligència artificial en els exàmens de selectivitat, en volem parlar una estona amb el nostre forense informàtic de Capçalera, en Joan Tous. Joan, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Clar, quines eines tenen els alumnes en el seu abast per poder fer servir la IA i copiar durant els exàmens? Ho dic perquè per poder enganxar el lladre, primer has de saber com entra dins la càmera cuirassada del banc.
Hi ha un dispositiu que ara ho està... està apareixent molt, a més, a xarxes socials dels adolescents que estan ficats en aquest món de selectivitat i tal, i desapareixen a TikTok, a Instagram, i a qualsevol persona li pot aparèixer cercant Nano Pinganillo. I això és un pinganillo que se't posa a sobre allà, que és del tamany d'una llentia, 3 mil·límetres. Te'l fica a sobre allà, s'enganxa en el tímpan, en el fons de tot, que no se veu absolutament res, i has de dur un dispositiu aquí baix que és el que envies les coses en aquest pinganillo.
Joan,
si
perdona.
Si veus que està connectat en el teu mòbil, sí.
És que t'anava a dir, ara te veiem a tu amb uns cas i un micro incorporat. No és aquest pinganillo, és un nano pinganillo.
No.
Imagina que és petitíssim. És que, clar, per dir com a de pel·lícula, no? Com a d'espionatge, fins i tot. Com han d'imaginar?
Una llentia.
Una llentia. Això, alerta, perquè després, per ventura, no l'ho pot treure de dins.
No, però és que, a més, diuen, jo no sé si és una llegenda urbana o no, que se treu...
Amb un imant.
I clar, jo estic pensant, quan se te perdi d'en Sora, hauràs d'anar, evidentment, al metge. Mira, estic compartint a pantalla aquest nano pinganillo. Crec que és aquest en concret. Ho pots confirmar tu, Joan?
Correcte. Sí,
és
aquest, exactament això.
És aquest. I com se fica i com s'extreu? Confirmes que és amb imants?
Tu ho fiques així, fas un parell de moviment de sorra fins que notes com un contacte, com si fos una gota d'aigua, quan surt de la piscina. Quan tu notes així, és que està ben col·locat. I tu ja camines, t'asseus, és totalment indetectable externament. I ja no te dic si tu es cabellars, però visualment està de dins i no se veu això.
I se suposa
que... sí que has de dur és aquí una cosa davall de la camiseta, davall, que sí que és més aparatosa...
El receptor.
...que envia els senyals en això, exacte.
Home...
L'emissor. Realment.
Semisor, exactament.
Espero que no siguin tan valents els alumnes d'entrar dins les aules a fer les proves amb tot aquest artilugi.
Perquè jo me centri, perquè jo ja tenc una edat. Joan, fa falta un còmplice per aquesta nano hora era.
No, la IA mateixa, que te xerra. No, Joan?
Bueno, aquí hi ha diverses possibilitats.
Clar.
Una, si són lliçons d'aquestes d'empollar, hi ha dispositius que tu li fiques una tarjeta de memòria amb un MP3 que te va cantant la lliçó i no necessites ningú. Allò te va cantant, tu ho vas sentint i ho vas escrivint.
Un dictat.
Clar, la versió més avançada és o bé un petit micròfon connectat en el mòbil i tu li vas dient basta, xiu-xiu, ja molt fluixet, i es complica de fora sense pregunta, ho cerca en el ChatGPT i te va cantant la resposta. O bé, ja van en un... que és un bombolígraf amb una càmera espia que per wifi transmet l'examen a fora i esteu còmplice de pont de cantant. Tot això te venen el pack i són 100 euros, eh?
Te volia demanar el preu. És a dir, en 100 euros podem aconseguir... Jo és que vull un bolígraf espia per venir a fer feina. I estar gravant tot el dia na Marta i na Maroto.
Off the record.
Que quan publiqui aquestes gravacions se gent fliparà de lo que s'arribarà a veure amb aquestes imatges. És a dir, en 100 euros... qualsevol escolar ara mateix podria anar a fer, bé, si no l'enxampen, òbviament, podria anar a fer la selectivitat.
Sí, i això, a més, no és una cosa de pel·lícula, això passa, eh? I cada vegada...
O sigui, que no és molt mal, no és mala idea, Joan, lo del tema dels inhibidors que proposa la conselleria, la notícia en la qual estem fent molt ressò, no és una mala idea.
Bueno, una cosa són els detectors. Els detectors sí que hi ha moltes comunitats que els estan implantant i quan veuen... ells diuen que faran controls aleatoris com a l'aeroport. Quan te veuen que te toques un poc aquí o que fas segon que, te passen allò i si pita, es quedus un emissor.
Clar, ja me'n vaig cara. Si...
Però això és un detector.
Si tens nervis...
Els inhibidors...
Joan, que si tens nervis i te pega per tocar-te el nas molta estona, jo no sé si haurà d'haver qualque professor que te revisi.
Clar...
I escolta'm una cosa, perquè parlam d'aquests nanopinganillos, que per ventura, bé, fins i tot el coco se'ls podria comprar amb aquest pack de 100 euros cada, però després hem trobat que hi ha ueres intel·ligents, no?, com les de Meta, per fer els exàmens. En aquest cas, com funciona això?
Bueno, són unes ueres que tenen una petitíssima càmera aquí, i que en temps real poden estar connectats a qualsevol servei d'aquests de ChatGPT i tal, i te van o bé en el pinganillo o bé d'alguna altra manera, en el mòbil, pots tenir els resultats de la prova. Saps què fan els xinesos quan fan en selectivitat per evitar això?
Què fan?
Els xinesos no tenen ChatGPT perquè tenen una versió d'internet que tenen censurada i tenen els seus propis serveis, en tenen 3 o 4. Pues aquests 3 o 4 serveis durant les proves de selectivitat tenen desactivada la funció, per exemple, de reconèixer imatges. Tu envies una imatge i durant aquelles hores no... el govern obliga a que desactivin aquestes funcions i així dificulten una mica aquest tipus de coses.
Ai, clar,
perquè tota la Xina deu fer les activitats a la mateixa hora i deu haver com una apagada GPT-era i els alumnes ho han de fer tot a mà com toca.
Ai, Joan Tous, mai mos deixes de sorprendre, però això...
No, però a mi el que m'ha deixat regirat és que, meam, és que 100 euros, te poses a estalviar 4
euros... N'hi ha 30 euros.
Ja, però te poses a estalviar, pitjor m'ho poso, Joan, te poses a estalviar 4 euros cada mes a principi de curs i arribes a la selectivitat amb sots 100 euros ja preparats per comprar-te aquest artilugi.
Joan Tous, sempre és un gust saludar-te. Oh. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
On han quedat aquelles xuletes de paper?
Costelletes.
Costelletes de paper.
I jo que me pensava...
Que te les amagaves.
Que la meva amiga Vanessa era una pionera.
quan anava a la fotocopisteria que li fessin reduccions de llibres...
Ha quedat. I resulta que és obsolet, que
no, nosaltres érem patató corcat comparat amb tot allò,
mira,
que fan ara.
En defensa de les nostres costelletes, diré que quan les preparàvem, si és que qualcú em preparava, no diré que nosaltres ho féssim, ja fèiem un exercici d'aprenentatge. Te recordes que l'altre dia em vàrem parlar, sí, que mentre te preparaves resums, esquema... El teu cervell ja processava i emmagatzemava aquella informació. Em seguia, ara ni això.
Jo anava per cursos, i vau cursos on varen copiar més que d'altres.
Exactament.
I també tot s'encomana. Si un copia i va bé, la resta
tot
diuen, why not?
És veritat, és un drama. Més encara.
Sí, sí.
Uns consells més i continuam.
Tres ràdios, diversitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortugues.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí,
podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. I B3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. TV3 Ràdio és entreteniment. El dia.
Onze i 45 minuts. En aquest programa parlem molt de cinema i avui no és una excepció. Gala inaugural del Festival de Cinema de Cannes d'enguany.
L'Estora Vermella ja ha omplert d'estrelles La Croisette. El Festival de Cannes va inaugurar ahir la seva 79a edició amb una combinació de cinema d'autor, glamour internacional i moltes mirades posades en el futur de la indústria audiovisual.
Enguany, el gran protagonista de la cerimònia inaugural ha estat el director sud-coreà Park Chan-wook, president del jurat d'aquesta edició i primer cineasta coreà que assumeix aquest càrrec a Cannes. L'acompanya un jurat amb noms molt potents del cinema internacional com Demi Moore, que la tenim aquí en pantalla preciosa, Chloe Zhao, Stellan Skarsgård o Ruth Negga.
Ja han destacat des de fa dies que competició enguany, competició oficial, i destaca també una fortíssima presència de cinema espanyol. Pedro Almodóvar competirà amb Amarga Navidad, Rodrigo Sorogoyen amb El Ser Querido, i també hi participaran Javier Calvo i Javier Ambrosi, a.k.a. Los Javis, en La Bola Negra. Una fita històrica per al cinema espanyol a Cannes en tres pel·lícules a competició per primera vegada.
I, com sempre, la moda ha estat una de les grans protagonistes també de la nit. L'Estora Vermella ha deixat algun dels looks més comentats del festival. Demi Moore, qui ja hem anomenat, ha captat totes les mirades amb un disseny ple de lluentons i silueta escultural, també crec que massa prima.
Sí, sens dubte. Mentre
que Poppy de la Vinch ha apostat per transparències en una de les aparicions més fotografiades de la vetllada.
També han desfilat noms com Peter Jackson, Joan Collins, Alexis Carrington, de Dinastia, a qui han tornat a veure anys després, Elijah Wood, Gong Li, Jane Fonda i també Alfonso Cuarón, a una inauguració marcada pel retorn del glamour clàssic i una certa nostàlgia del gran Hollywood, precisament en una edició, la d'enguany, on les grans productores nord-americanes tenen manco presència d'allò habitual per mor d'escost dels bitllets. Han fet poca representació, han enviat poques ambaixades, precisament pel cost que tenia dur-los fins allà. El Festival de Cannes arranca així 11 dies de cinema, estrenes i Estores Vermelles a la Palma d'Or, la Pomme d'Or, com a gran objectiu de tothom que participa en aquest festival.
Estem convertint les imatges dels fotògrafs que estan just captant a Peter Jackson present en aquest festival. Han comentat algunes de les celebrities i els seus looks, per cert. Quan deies Joan Collins, que torna a ser present, impressionant.
O Jane Fonda.
O Jane Fonda, també, no? Impressionant en el cas de Joan Collins, perquè ha triat un look que sembla com... com la dolenta de 101 Dálmatas, recordeu la pel·lícula?
No? Cruella,
és com
un poc de Vil.
És un poc, aquí la tenim en pantalla, volants blancs amb la combinació d'uns guants alts negres i Jane Fonda amb un vestit de lluentons que va preciosa als seus més de 80 anys, no? Crec que té l'actriu.
Jo vos he de dir una cosa, i per ventura hi haurà qualcú que me criticarà per dir això, però crec que necessitem més influencers Jane Fondas que no d'altres que bé, que no sé com acabar la frase, però no, necessitem més James Fonda, crec jo.
I més Joan Collins.
I més Joan Collins, també, per què no?
És la darrera hora del festival de l'Estora Vermella, que aquesta edició ja ha començat i mos durà alguns titulars importants. Presència mallorquina, la de Victoria Luengo, en aquest cas, en la pel·lícula d'Almodóvar. Anirem aprofundint...
No, i també és d'en Sorogoyen. Ella surt de les dues.
Exactament, exactament. O sigui que veurem com acaben aquests guardons. Però els dimecres, i un dia més els dimecres, com és habitual, fidels a la nostra cita, amb les revistes del Co, que ja han arribat als quioscos.
Hi va la canció. Hi va la canció de Fala. I començarem per la revista Hola, que du el 60è aniversari de Marta Sánchez en portada. Que podríem dir que és un poc la portada de la venjança, perquè veiem a Marta Sánchez en portada, meravellosa, tot color i a portada sencera, i una finestreta petita veiem en Carlos Baute, que està d'aniversari en la seva família. Recordem que no s'adona especialment bé, perquè després de Colgando...
Després de
perquè van encantar aquella cançó de Colgando en tus manos, us recordeu, i ella, sempre que pot, diu que va cobrar una quantitat fixa, mentre que qui se va omplir les butxaques d'euros i de dòlars va ser en Carlos Baute en els drets d'autor. Comentada aquesta petita dolentia, Marta Sánchez, 60 anys, 60 cumpleaños, totes les fotos de su gran fiesta llena de sorpreses, amigos i estilo. A mi el que me flipa és que ella deixi entrar la revista Hola en aquesta festa. Perquè tota sa vida... Ja sé que són els euros. Ara en Marta Grau ha fet el gest universal de mores dites, i que està acostumada a contar bitllets, li ha sortit natural. Però és cert que ho fan per doblers, però... Una dona que moltes vegades ha criticat l'accés de premsa a la seva vida, i recordem els problemes que va tenir a un moment determinat, que va acabar sortint de l'interviu mostrant tot, perquè no se publicassin unes altres fotos, que ara ella acabi fent una portada en el seu 60 aniversari motu proprio, són coses que a mi me costa d'entendre. Diu, cuando miro a la joven que empezó en el 86 con Ole Ole, me siento muy orgullosa de ella, y también de la mujer que soy hoy. Més declaracions. Nunca pensé que llegaría a los 60 sintiéndome tan enérgica, ilusionada, con mi trabajo, mi vida y mi entorno. I d'enhorabona, estimada. I diu que allò que vol seguir disfrutando como des del dia en què va estrenar aquesta dècada, perquè moltes amigues li han dit que aquest és un molt bon moment, que 60 són els nous 40. Oh. I ella ha dit, jo m'ho faré meva aquesta màxima, i les seves amigues li han dit que, com que està meravellosa, que ella la pensa gaudir, és que ara llegia aquí, com ha dit Marta Sánchez, pienso disfrutar-la a tope.
No, és que t'anava a dir, és que pareix de 40.
Sí.
La nostra Marta Grau, me de, en el començament del programa, que s'ha retocat molt, no? Ho ha fet bé perquè no se li nota.
Jo, a vegades,
quan miram aquestes portades, penso que som una mica injustos en nosaltres mateixos. Perquè els temps que té Marta Sánchez i els euros que ha invertit Marta Sánchez...
Però precisament t'anava a dir això. Precisament
no te tenim nosaltres.
Els 60 d'aquesta dona són els 9,40, perquè és que per ell més jove que nosaltres.
Sí, per ell més jove que nosaltres.
Mira, és que m'obligaràs a repetir una frase que no t'agrada que digui.
No,
Joana Maroto, tu i jo no és que siguem lletjos, tu i jo el que som és pobres. Per tant, si nosaltres tinguéssim les possibilitats de Marta Sánchez, te puc assegurar que lluirien d'una altra manera.
Amb això vull dir que està molt bé que la gent se cuidi, està molt bé que la gent se faci coses, però també aquesta resistència a envair, no sé fins a quin punt és sana. Abans vam anar
Joana,
a Demi Moore.
I ara no se nota, però amb l'edat de Joan Collins sí se nota. Després s'acaba notant. Quan t'has tocat massa, s'acaba notant. Demi Moore, sí. Demi Moore, és la mateixa edat, aproximadament.
Crec que són 60 anys els que tenen les dues. És que estan més joves que nosaltres.
Estan més joves que nosaltres.
Per estar més jove que jo no cal gaire. Perquè jo ara poso un home de 65 que me poses a mi,
però què dius?
I encara hauria dubtes.
Però què dius?
Who is who?
Tu ets molt dolent amb tu mateix.
Exactament. Jo de jove ja semblava vell, cosa que a mi m'era igual. Però jo arribaré a 50 i me quedaré estancat fins que en tingui 80.
Ai, Déu meu, que ens queden dos minuts perquè en Cisco Ribas mos expliqui els esports i mos han enrocat en Marta Sánchez.
Idò, passamos a la revista 10 minuts perquè la filla d'en David Bustamante i na Paula Echevarría, na Daniela, s'ha graduat a l'institut. Que no es quedi que s'ha de la carrera, ja ha muntat una festa.
I això és notícia.
Que apareix un festival, sí, perquè la nina no veiem en Bustamante i en Paula Echevarría des que la nina feia 14 anys i ara
el manco... Perdona, necessari aquesta vegada... tan postissa que li fa sa mare en aquesta nit.
Explicant pels oients de ràdio, però surten els dos pares besant-te a la nina un per cada banda.
No, és que na Paula li besa...
Els cabells.
Unores, cabells o qualque cosa, però sa cara ni això.
Bé, hi ha hagut cerimònia a l'escola, no han anat ses parelles, ni de na Paula Echevarría ni d'en David Bustamante. Va parlar na Paula Echevarría fa unes setmanes a un programa de Prime Time Nocturn, va dir «Fuimos una pareja admirable», parlant de la relació que mantenen Bustamante, perquè va arribar a reconèixer que ara parlen molt per bé de sa nina i que hi ha vegades que parlen fins a 20 pits en so dia, que també te dic. Jo som Nayana Olina, per cert, mallorquina, la parella d'en Bustamante, i concursant d'un programa meravellós que se deia «Ho pots fer des que jo vaig ser jurat». Jo la vaig fer guanyant, aquesta nina, amb els meus vots. I jo soc la Jana Olina, i a mi m'ho diuen que en Bustamante està parlant 20 vegades en sa seva parella. Una cosa, que
són pare de sa filla.
Home, però
20 vegades,
que t'has de dir 20 vegades?
Joana Maria Maroto, que t'has de comptar 20 vegades amb 20 telefonades que no te puguis dir amb una?
També és bueno.
A mi que parlin cada dia per passar-se una mica s'informa de sa nina, m'ha parit fantàstic, però 20 vegades.
Per aventura són 20 missatges durant el dia. 20 whatsapps, no són 20 telefonades.
I un missatge important. A partir d'ara, ella decide. Na Daniela serà qui decidirà, ara que ja té 8 anys, si vol ser personatge, com Jules Janeiro, o vol seguir sent una lota anònima. Ara, amb aquesta portada que s'han fet a 10 minuts de tot color, jo que vols que te digui, crec que queda clar quin camí triaran.
Companys, idò...
M'he quedat fora temps, ja ho sé, però en Cisco Ribas no podem perdre ni un nanosegon de tot allò que m'ho ha d'explicar.
Tot d'un als esports. I què és el que ens has d'explicar, Cisco Ribas? Bon dia.
Bon dia, idò. Avui nit importantíssima pel que fa a la primera divisió en clau mallorquinista, perquè el Real Mallorca visitarà el camp del Getafe, el Coliseum Alfonso Pérez, quan siguin les 9:30 del vespre, en un partit clau en vista a la permanència. El conjunt vermell visitarà aquest estadi com a 14 en 39 punts, empatat amb fins a 4 equips, l'Elx, el Llevant, el Girona i l'Espanyol, que amb els mateixos punts que el Mallorca marca ara la zona de descens. Per tant, Martín de Michelis, per aquest partit, pot comptar amb Pablo Maceo, que torna després de complir sanció, També comptarà amb Mojica, que ja està recuperat de la lesió que va patir contra el Villarreal, i ho farà sense Samu Costa per acumulació de targetes ni els lesionats Kalumba, Kumbula, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales.
Moltíssimes gràcies, company. En una hora t'ampliem tota aquesta informació. Ara repassa el contingut del programa al dia. Per Illes, començant per Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. Avui al Dia Menorca entrevistarem a Núria Torrent. Ella és la consellera d'Ordenació Territorial del Consell Insular de Menorca. Fa uns minuts han presentat en roda de premsa el procés per a comprar immobles per habitatge social. Aquesta nova iniciativa que posa en marxa la màxima institució menorquina per seguir lluitant en contra d'aquesta manca d'habitatge i de lloguers assequibles. Després vos presentarem el cicle de jazz esclaustre amb el contrabaixista i programador del cicle, en Juan Carlos Balcázar. Avui és dimecres, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic avui, la tapisseria Delgado de Mo.
Moltíssimes gràcies, Clara. I a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. I d'on nosaltres avui posarem el focus en el Dia Mundial de la Infermeria, que es va celebrar ahir. Avui en parlarem d'aquesta jornada per reivindicar el paper de les infermeres. Ho farem amb la Verónica León i Nana Belén García Márquez, que són les delegades del SATSE aquí a les Pitiuses. Més tard obrirem un nou gabinet de curiositats del periodista Ivan Llarza per parlar avui del Pi Blanc. I, com sempre, fem els dimecres, completarem el programa prenent la temperatura de l'actualitat, sortint al carrer per conèixer quines són les solucions que plantegen els arquitectes d'aquí de les Pitiuses al repte de l'habitatge. Un reportatge d'Anna Nieves García Gálvez. Tot això, Marta.
Sens dubte molt interessant quan parlem d'habitatge i ho lligam a l'illa d'Eivissa. Gràcies, companya. I el Dia Mallorca amb Jaume Noguera, com se presenta aquesta jornada, company?
Mira, tenim una bona entrevista molt interessant en salut d'Eudero Viàliga Marina, directora de l'Institut Oceanogràfic de Balears i és directora del Centre Superior d'Investigacions Científiques, que acaba de ser anomenada acadèmica de número, en la cadira número 63, de la Real Acadèmia de Física, Ciències Exactes i Ciències Naturals. Tota una fita per la ciència de les illes i, sobretot, per la ciència feta per dones. Importantíssim. Després parlarem amb l'arquitecte Miquel Fiol sobre espais verds. Sovint mos pensam que en els pobles, en el Pla, per exemple, no han de menester espais verds perquè estan envoltats de garriga i de bosc. Això no és així. Això no és així. Tots els pobles han de menester una plaça, un parc, un espai verd. I precisament ell des de l'estudi Mares d'Ink que està tractant sobre aquest tema. I en Marit Antoni Esquines, a Mallorca i jo avui parlarem de tot allò que saben fer els nostres pares, o que s'havien fet els nostres pares, i que nosaltres no hi ha manera que mos surti com a ells. Per què? Perquè ells tot d'una troben allò, tot d'una saben adobar aquella cosa que nosaltres no sabem o no sabíem fer. Molt interessant.
Pues escoltant, tot d'una gràcies als estudiants del grau de telecomunicació de l'IESOMPACS, per cert, que avui ens visiten. Moltíssimes gràcies. Notícies i continuen tot d'una.